Tarda, és dimarts 18 de novembre i us parla Mireia Puente.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Els santcugatencs amb un habitatge en propietat han de pagar des d'aquest any una nova taxa vinculada als residus. De fet, la ciutadania ja està rebent les cartes amb la notificació. És el resultat d'una directiva europea que obliga els ajuntaments a cobrar el cost del servei de recollida i transport de les deixalles. En el cas de Sant Cugat, s'aplica com un nou rebut vinculat al valor cadastral dels immobles. Des de l'OCU consideren que el càlcul és injust i posen a disposició de la ciutadania un formulari per presentar un recurs. I és que la nova taxa és en compliment d'una normativa europea que vol gravar en funció de la generació de residus i que obliga a cobrar el cost del servei. En el cas de Sant Cugat, el cost ha estat de 9,5 milions d'euros aquest 2025. De cara al 2026, s'incrementa fins a 13 milions. Això implica, per tant, que l'any vinent la taxa experimentarà un increment en tots els trams. Sant Cugat ha decidit no aplicar la taxa de forma universal, sinó progressiva. Les quotes seran més altes per als immobles de valor cadastral superior i, per tant, menors per als immobles de valor cadastral inferior. Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, molts ajuntaments d'arreu de l'estat espanyol no estan aplicant la taxa de manera correcta. La normativa diu que s'hauria de pagar en funció dels residus que cada persona genera i no del valor de l'habitatge. L'Organització de Consumidors recorda que la ciutadania té dret a presentar un recurs per aquest cas. De fet, també s'ha mobilitzat en aquest sentit el PP de Sant Cugat, que ha publicat un model de recurs al seu web. La formació considera que la taxa és injusta, mal aplicada i manca d'una base tècnica i sòlida, perquè entén que el seu disseny i aplicació penalitzen moltes famílies i negocis locals i no garanteix una millora real en la gestió dels residus. En Comú Podem s'ha sumat a la crítica a la taxa. En un vídeo publicat a les xarxes socials, el portaveu del grup municipal, Ramon Gutiérrez, considera que es tracta d'una mesura recaptatòria que no té en compte el comportament ambiental de les famílies o la seva situació econòmica. De fet, al ple municipal de setembre, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, plantejava que el criteri que s'ha aplicat amb el cadastre com a referència és indiciari. No és que sigui incorrecte, però tampoc el satisfà, admetia Brugaroles, tot defensant la necessitat que la taxa faci la funció que ha de fer, incentivar un millor comportament ambiental per part de la ciutadania. El president del Patí Hoquei Club Sant Cugat, Raimon Casas, ha confirmat que el club estudia la possibilitat de fer una actuació sobre el paviment de la pista descoberta de Jaume Tubau. El cost seria d'uns 3.500 euros i permetria reobrir l'equipament tancat des del gener per esquerdes a la pista. L'Ajuntament ha comunicat al club que el canvi de paviment es faria de cara a la temporada 2026-27. Casas destaca que l'actuació que farien seria una solució provisional fins que s'arribi a l'arranjament global. Els 44 equips i les coletes s'entrenen al PAP 2 a la pista de Sant Francesc, que també s'arranjarà a final de temporada amb el canvi de sòcol i de pista perimetral, i la pista coberta de Jaume Tubau. Casas destaca que la pista de Sant Francesc té humitats i quan plou no poden entrenar. I parlant d'hoquei, el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat rep aquest dimecres a les 9 les Roces en maig corresponent a la jornada 8 de l'hoquei Lliga Iberdrola. Les santcugatenques encadenen 3 victòries consecutives i ocupen la 8a plaça. Les madrilenyes són avantpenúltimes i han guanyat un únic partit aquesta temporada. Les santcugatenques arriben a la cita després de superar 3-4 al Palau a la darrera jornada de competició. Els dos triomfs anteriors, davant el Mieres i la Corunya, han certificat la reacció. Sant Cugat Comerç ampliarà el nombre d'etiquets de pàrquing gratuït que reparteix els que compren per Nadal a les botigues associades. Així ho ha avançat a Cugat Mèdia el president de l'entitat, Jaume Buscallà, que s'ha felicitat per haver millorat les condicions del conveni amb Telparc, operador de 5 aparcaments soterrats a la ciutat, que hi ha amb 900 places. Buscallà explica que l'acord amb Telparc suposa que l'empresa oferirà als comerciants tiquets 100% gratuïts i no un menor cost com es feia fins ara. Això significa que els comerciants repartiran més tiquets d'aparcament gratuït que la campanya de Nadal de l'any passat. El president de l'entitat ha explicat que més endavant s'anunciarà el nombre de tiquets a repartir i la durada de l'aparcament, que és de mitja hora amb butlletes acumulatives. I els desperfectes en diversos centres educatius de Sant Cugat provocats per l'aiguat que va caure a la ciutat el passat 6 de novembre ha estat la gota que ha fet vessar el got de la paciència de les associacions de famílies d'alumnes del municipi. La coordinadora d'AFAS ha denunciat la situació de deteriorament i manca de manteniment que pateixen moltes escoles i instituts públics agreujada pel fort episodi de la pluja. Les famílies han presentat una instància formal a l'Ajuntament, al Departament d'Educació i als serveis territorials exigint una actuació urgent i coordinada. La regidora d'Educació, Carme Ardit, ha manifestat la voluntat de l'executiu local d'arreglar tot el que es pugui i ha assegurat que s'ha instat a la Generalitat perquè actuï amb tot allò que és la seva competència. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
Per tu, el programa de Jeroni de Moragas.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui volem fer una radiografia de l'estat dels equipaments de la ciutat. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, en Ferran García, responsable de recursos humans de Cugat Mèdia, en Joan Cortadelles, president de la Llar d'Avis de la Parròquia, i la Roser Casamitjanec, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia, benvinguda.
Com esteu?
Bé, de moment.
Bé, amb una mica de fred avui, però
sí,
és el que toca.
Ja és el que toca per aquesta època, eh? Bé, entrem en matèria, posem una mica en context la nostra audiència. El Partit dels Socialistes de Catalunya, el PSC, va presentar al ple d'aquest octubre una moció per crear un pla de xoc d'inversió i manteniment d'equipaments públics que va rebre el suport de tota l'oposició, però que no va tirar endavant pels vots en contra del govern format per Junts i Esquerra. La iniciativa proposava fer una auditoria de l'estat de manteniment de tots els equipaments públics per elaborar un pla de xoc i establir un mecanisme periòdic de revisió i actualització de l'estat dels equipaments per garantir una política de manteniment preventiva i no només reactiva. Fet aquest preàmbul i posats en context, quina és la radiografia que feu vosaltres de l'estat general dels equipaments públics municipals que tenim a Sant Cugat? Parlem d'escoles, parlem de les llars d'infants, biblioteques, instal·lacions esportives, centres cívics com la Casa de Cultura... Allò, quina revisió en faríeu?
Mira, jo et puc parlar dels casals d'avis, perquè Sant Cugat té 7 casals d'avis. I dona, entre cometes, la trista coincidència que d'aquests 7 n'hi ha 3 que depenen de l'Ajuntament, els altres 4 no. N'hi ha un a Vall d'Oreig, que depèn de l'AMD, el Santa Rosa, que depèn de la Generalitat, la Creu Roja, que depèn de la Creu Roja, i la Llar d'Avis, que depèn de la parròquia. Els altres 3 són el de les Planes, la Floresta i Mirasol. I aquests 3 són els que contínuament tenen problemes d'infraestructura. Que el dia que plou se'ls inunda, que tenen instal·lacions obsoletes que se'ls envà la llum, que realment estan sempre queixosos, però des de fa anys. Jo fa molts anys que participo a la taula de la gent gran i sempre sento parlar del mateix. No hi ha manera de que se'ls arregli.
Ferran, quina és la teva radiografia?
Sí, jo, a mi m'ha caigut un gerro d'aigua freda, perquè jo era dels que pensava que a Sant Cugat teníem unes instal·lacions públiques òptimes o una inversió en instal·lació pública òptima. Jo, clar, quan la nena, jo tinc una filla que està estudiant a la universitat, em va dir, papa, no puc anar a la biblioteca. Dic, per què no pots anar a la biblioteca? Diu, perquè ha caigut el sostre.
A la Gabriel Ferreter, clar, sí.
Em va caure un gerro d'aigua. Jo pensava que aquest manteniment doncs era òptim amb totes les instal·lacions, però clar, a resultes d'això, comences a preguntar, comences a investigar, a informar-te, i te n'adones. Doncs ara jo el tema del casal no tenia coneixement, però comences a adonar-te doncs, que hi ha dèficits en el que seria el manteniment d'instal·lacions que en el seu dia van requerir una inversió molt important i que, evidentment, hem d'intentar que no es malmetin. Per tant, a mi m'ha caigut un gerro d'aigua freda, sincerament, amb aquest tema.
Jo crec que és molt que és típic de tots els equipaments, perquè jo crec que quan es fa un equipament ningú pensa que allò s'ha de mantenir.
Exacte.
Jo crec que això passa amb tot. Sí. Llavors això, clar, amb el temps es va deteriorant, o bé perquè es deteriora per naturalesa, diríem, o bé, pues, com pot ser, per exemple, el Teatre Auditori, que és la nostra joia de la corona, doncs resulta que tu no pots pujar a la part de dalt perquè no hi ha cap ascensor. És a dir, que si tu tens mobilitat reduïda, t'has de quedar baix. No passa res, però és un dèficit que té, i com aquest d'altres. Ja dic, i és la joia de la corona. Llavors, jo crec que el problema de manteniment es té sempre, i no es pensa que aquell edifici pues, s'ha d'anar mantenint. No dic el següent any, però al cap d'un temps, sí. I la majoria d'edificis que tenim, malauradament, són antics i tenen doncs, 25 o 30 anys. I, per tant, això requereix manteniment. I després, com que en tenim pocs, on tenim no suficients d'edificis d'aquest tipus, digue-li casals...
84.
84.
Equipaments, eh?
Equipaments en total, però, per exemple, doncs, casals n'hi ha 7, d'acord? T'ho has dit això. Les escoles doncs, n'hi ha, no sé si 12 o 11... Però bé, m'entens? Vull dir, són vàries. I jo crec que tenir un sistema o fer una, diríem, revisió sistemàtica de tots ells, no es poden fer els 84 en un any, ni això està claríssim, però tu dius, bueno, doncs cada any en farem 3, no sé, o 4, i donar unes prioritats, i jo crec que això no costa gaire, és una manera de fer, i a mi em sembla que és més productiva que dir, doncs ara cau un sostre, doncs ara tanquem la biblioteca, això es va tancar, això va passar a l'estiu, com aquell qui diu, s'havia d'obrir a començaments de novembre.
I encara
estem a finals, hi ha hagut ara les pluges, que ho han acabat d'arrodonir, sí. Per tant, jo crec que no tindrem biblioteca central oberta abans de Nadal.
A priori hi ha un acte en commemoració de l'aniversari de Victòria dels Àngels, i parlo ara de memòria, 28 o 29 de novembre, que de moment no s'ha anul·lat. No sé si això vol dir que tindrem la biblioteca oberta o no.
Jo crec que no. Perdona que sigui pessimista, però tal com està, no.
Home, però és que a més la proposta, la moció que va presentar el PSC no era cap cosa celebrada, al contrari, era de pur sentit comú. Jo hi era en el ple aquell i em vaig quedar glaçat quan vaig veure que tots els partits estaven d'acord, excepte el govern, que es defensava dient que ja es feia manteniment. Però està clar, si resulta que per 84 equipaments municipals s'hi dediquen, i ho diuen amb la boca així molt grossa, 1.300.000 euros, això són 15.000 euros per a instal·lació. Nosaltres a la Llar d'Avis ja ens gastem més per fer manteniment, sí. Perquè és que 15.000 euros no arriben per res amb els preus que hi ha avui en dia.
Us sorprèn que l'equip de govern declinés aquesta moció, tenint en compte que tota l'oposició, que no és una cosa que passi gaire freqüentment en aquest mandat, estigués d'acord en tenir aquesta visió, no?, d'aquesta manca de planificació en el manteniment, que possiblement no és només responsabilitat del govern actual, sinó també dels governs anteriors.
Però jo penso que, a més d'aquesta moció, que jo també la trobo que és sensata, diguem-ho així, sensata i equànim, el mes de setembre els comuns van presentar una altra moció per demanar que es fes un estudi tècnic de què passava amb la biblioteca central. És a dir, més enllà de que caigui un sostre, ja es venia dient que hi havia dificultats a la biblioteca. I aquella moció va ser aprovada institucionalment. És a dir, allà sí que la van aprovar tots. Bé, molt bé, ja farem un informe tècnic, aquí no hi entra la política, només tècnic, de què passa. Estem a finals de novembre i, de moment, l'informe tècnic no ha arribat. M'enteneu? Que una moció va ser aprovada per tots els partits, excepte els del govern, i l'altra, concretament, per tots, fins i tot els del govern, però en canvi no s'ha portat a terme.
Aquesta seria una altra tertúlia. De fet, en aquesta casa fa anys, evidentment que segueixen els plens i portem un recompte, no?, d'aquestes mocions que s'aproven o s'aproven institucionalment, i després si es compleixen o no, i les xifres, malauradament, no corresponen a la voluntat política, per dir-ho d'alguna manera, no? Si tots els grups municipals decideixen fer una cosa, això no vol dir que allò es transformi en realitat. Podríem parlar també de quins mecanismes hi hauria d'haver per garantir que allò que s'aprova pel ple, esdevingués una realitat, i si és que no pot esdevenir, potser no cal aprovar-ho i dedicar-hi aquell temps i parlar d'altres qüestions, però bé, seria un altre
tema.
Bueno, jo també en aquest sentit vull dir que està bastant relacionat amb això, que va haver, no gaire també, unes reclamacions referides a tot el tema del mobiliari urbà. Hi havia molta queixa de l'estat del mobiliari urbà, que no deixa de ser també un manteniment de l'Ajuntament. I sí que és veritat que en aquest sentit hi han hagut iniciatives per tirar endavant el refer o el reconstruir aquestes zones malmeses, però sí que hi havia com dos petits entrebancs. Primer, un d'equilibri pressupostari que, bueno, aquest nou equip, quan va entrar, ens va demanar que aquest any s'havia de fer un cert equilibri pressupostari perquè ens havíem quedat en l'avantguarda d'una possible intervenció pressupostària. I, per tant, es va voler aturar tot allò que no era imprescindible, evidentment no els serveis socials i no tot allò que és imprescindible, però es va intentar endarrerir certes inversions. I, per altra banda, està el tema de les licitacions, que genera un cert entrebanc en tot el tema burocràtic. Llavors, això, en el meu entendre, una vegada passat això, és on hauríem d'incidir perquè de cara a l'any que ve, evidentment, això tingui una solució. A l'equilibri pressupostari, jo crec que ja l'hem assolit el 2025, per tant, aquest 2026 ha de ser un exercici pressupostari en el que hem de fer coses, i després el tema licitacions, vull dir, hem de buscar agilitats. Buscar saber tramitar les coses i que no quedin aturades perquè no s'ha fet a la burocràcia.
Precisament ara que parles de les licitacions i de tota la burocràcia que requereix actuacions des de l'administració pública, no sé si creieu, per exemple, que una solució al manteniment és que en el moment que es planeja la construcció d'un nou equipament públic ja es prevegi quina destinació del pressupost ordinari s'haurà de destinar en els següents X anys, perquè, és clar, hi ha la inflació i hi ha coses que no es poden dotar pressupostàriament amb anterioritat, de quins són els manteniments que s'hauran de fer i que això formi part, per exemple, d'una licitació i que hi hagi un informe tècnic que digui allò que es pot preveure que s'haurà d'invertir en manteniment per no tenir aquest tipus de política que apuntava, per exemple, Ramon Gutiérrez del Dia del Pla, que és reactiva, doncs ho actuem un cop ens ha caigut el sostre, però mentrestant què, no? La Biblioteca Central, precisament, fa temps que dona pistes de que l'estat de manteniment és baix, per dir que no hi és, hi havia manca de sistema de climatització tant a l'hivern com a l'estiu, hi havia goteres, vull dir, no ha sigut una cosa sobrevinguda d'un dia per l'altre que no es pogués predir, per tant...
Clar, és que això és de pur sentit comú, eh? Perquè pensa, per exemple, quan tu compres un cotxe, estàs obligat a fer una revisió anual, i és una revisió preventiva, no és per solucionar cap problema, és per preveure que no n'hi hagi de problemes. Per tant, això s'hauria de contemplar des del primer moment, però jo que jo sàpiga, en aquest país mai s'ha fet això. O sigui, s'inauguren els edificis i no hi ha cap mena de previsió. Ara, tu preguntaves abans, ens va sorprendre la negativa per part del govern. Doncs relativament, perquè ja estem acostumats a que qualsevol iniciativa que surt dels altres grups polítics hi ha una certa tendència a dir que no, simplement perquè l'ha presentat un altre, això d'entrada. Però és que després, obligar-se a fer aquest estudi i fer aquest manteniment preventiu és, diguéssim, tenir les mans lligades, cosa que l'Ajuntament no vol. Prefereix doncs anar per lliure totalment sense obligar-se a assumir compromisos de cap mena, eh? I jo penso que és una sorpresa relativa, eh?
Jo penso que a més és evident, jo crec que quan se fa un edifici tu has de preveure que allò s'haurà de mantenir, i això crec que com amb el cotxe com amb qualsevol cosa és així. Però i a part de tot dic, és que ara no tenim pressupost. És que això no té sentit, no té massa sentit. És a dir, el pressupost, tu en fas el que vols i es destinen els diners a el que tu consideres que és una prioritat dins de les accions de govern. Per tant, si quan tu fas el pressupost, no quan cau el sostre, sinó quan fas el pressupost, penses que has de destinar X milions o X diners...
Aquests 1,3 que defensava Cristina Paraire en aquest cas, no? Després hauríem de dir si això és suficient o no per 80 equipaments.
Jo no sé si és 1,3 o 3,5, com tot el pressupost, perquè destinem X a això i a una altra cosa. Per tant, quan es fa el pressupost, jo crec que allà, si més no, hi hauria d'haver un apartat dedicat a manteniments d'edificis, globalment considerat. Després poden sorgir aventures diverses. S'han de cobrir en el moment que passen, però... I després hi ha una altra cosa, sobretot, potser no amb determinats edificis, però amb les escoles. Les escoles són unes altres, que la que no té un forat en té dos, no? I aquí ja estem en un altre àmbit. De qui és la responsabilitat? Perquè el manteniment de les escoles, teòricament, és de l'Ajuntament. La construcció l'ha de fer la Generalitat, però el manteniment no. Però si és de secundària, sí. Si no és de secundària, no. Si és la primària, saps, les bressols, sí. I aquí ja estem, que si l'ha de fer l'àrea metropolitana, que si l'ha de fer l'Ajuntament, que és tal. I un per altre, pues, allò, la Casa Simbarrer, que es diu en castellà, no?
Això és una de les queixes que tenen les AFA, que aquest dilluns en publicaven en aquesta casa la notícia, que arran de les pluges de fa un parell de setmanes del dijous, doncs han manifestat totes les mancances i els dèficits que hi ha en estructures de les escoles i instituts de la ciutat. Ara molt bé apuntava la Roser, el manteniment de les escoles és responsabilitat de l'Ajuntament, també ho és de les escoles Bressol, que són titularitat pública.
Aquesta és seguríssim.
I les AFA deien, escolteu-me, perquè no ens diguin el que deia la Roser, és que això és del departament, és que això és de serveis territorials, farem el requeriment a tothom i poseu-vos d'acord, no? El problema és que...
Aquí ve el cuit de la qüestió, poseu-vos d'acord.
Poseu-vos d'acord.
Exacte. Clar, clar, però a més aquests del grup del PSC proposava un pla de xoc. O sigui, independentment de fer un diagnòstic, proposava un pla de xoc. Clar, quan resulta que les AFAs es mobilitzen perquè tenen problemes estructurals, o quan resulta que el 73%, segons l'Observatori Sociològic, es queixa de deficiències a les instal·lacions esportives, i això, a més, reconegut per la regidora d'Esports, que són instal·lacions de fa 30 anys i que no s'ha fet el manteniment, home, fes un pla de xoc, fes alguna cosa. No pot ser simplement dir que hi ha intervents amb el que pots. No n'hi ha prou, no n'hi ha prou amb això.
De fet, el tema esportiu és un altre gran meló en aquesta ciutat, a part de la manca d'espais, perquè doncs, som una ciutat on hi ha moltes persones que practiquen l'esport, començant per als infants i acabant per les altres franges de població, i no hi ha prou espai pels clubs. Alguns dels equipaments que tenim doncs, ja no estan en condicions per aquesta manca de manteniment. Tenim el PAP 2 de la Rambla del Celler, on es juga hoquei i patins, on el parquet dia sí, dia no, està aixecat està i té manca de manteniment. L'altre és el gimnàs municipal, Eurofitness, que els usuaris s'han queixat en reiterades ocasions de la manca de manteniment. Hi ha una concessió, però la responsabilitat i la titularitat segueix sent de l'Ajuntament, no? Ho deia ara el Joan, 73%, a l'últim observatori que es va publicar a l'octubre, de la població considera que les instal·lacions esportives estan en mal estat. Ostres, això vol dir que tres de cada quatre cinquatens que ens trobem al carrer fan aquesta valoració. Per tant, potser sí que cal posar-se a treballar.
Ells mateixos també s'ha de dir que coses s'estan fent, perquè està el pavelló de Mirasol que s'acaba de... Bueno, que està a punt d'inaugurar-se, si no està inaugurat ja.
Fa tants anys que en parlem que encara...
això és com una sèrie d'aquelles de 30 capítols.
Com la mirada.
Però sí que s'ha de dir que ells mateixos estan reconeixent que la inversió és deficitària, perquè el pressupost destinat és 1,3, però diu que s'han fet inversions preventives i correctives de 4 milions. Per tant, estem dient que és ineficient l'1,3. Si n'hem invertit 40 per corregir i millorar,
4.
Vol dir que... 4. Doncs vol dir que aquest 1,3 pressupostat inicialment és totalment insuficient. Per tant, sí que caldria fer una revisió de tot plegat i veure el volum de mobiliari o de espais públics que té l'Ajuntament, aquests 84 establiments, i fer doncs una aportació que sigui raonable.
Possiblement, si hi hagués un pla d'equipaments de manteniment preventiu, fins i tot això podria comportar un estalvi, tenint en compte que no és el mateix actuar quan una cosa no està del tot malmesa, no?, que quan ens baixa el sostre de la biblioteca, i els efectes col·laterals que això comporta, tancar un equipament públic d'obligat servei com és una biblioteca.
I danys personals que es podrien haver tingut i que no s'han tingut.
Però penseu que entre les escoles i els equipaments esportius això ocupa, jo diria, el 90% de la població, o afecta el 90% de la població de Sant Cugat. Perquè, esclar, i en aquests moments hi ha 12 escoles i els equipaments municipals estan així, el que es diu vulgarment a petar, totes hores del dia. Per tant, això vol dir que té un desgast molt important. Més enllà de la biblioteca, diríem, té un desgast molt important i afecta el 90% de la població. És a dir, que no és una cosa menor tenir en compte que un dia passa alguna cosa i llavors tots correm, tots, què ha passat, pues cau un sostre. Afortunadament no hi havia ningú sota, però hi podia haver algú sota.
Clar, evident.
I pues, amb qualsevol esport podria passar el mateix. Per tant, jo penso que no és una cosa allò de dir banal, és una cosa que afecta el 90% de la població entre una cosa i una altra.
Home, hem tingut, per altra banda, l'epidèmia dels ascensors. No sé què ha passat en aquest poble amb els ascensors. Va haver-hi ja problema a les instal·lacions esportives, que van estar 4 mesos sense ascensor. Per tant, la gent amb problemes de mobilitat no podia ni accedir a la piscina. Va a l'ascensor de la Floresta, bueno, aquest ja és una història...
És un altre culebrot.
És un altre culebrot, sí, d'aquests que fa riure per no plorar, no? Sí. L'ascensor del Centre Cívic de la Floresta, que l'arreglen avui i s'espatlla demà, i així és contínuament.
El de la Casa de Cultura, 4 mesos.
El de la Casa de Cultura, 4 mesos. Clar, jo no sé què ha passat amb els ascensors, no ho sé, però realment sembla com si fos una epidèmia.
Però jo crec que hi ha d'haver també una casa, algú que responsabilitzi del manteniment dels ascensors.
Clar.
Perquè a qualsevol casa o qualsevol edifici passa això.
A qualsevol comunitat de veïns s'espatllen els ascensors i els arreglen.
Exacte. Sí, hi ha algú que els arregla, digui jo, no? Exacte. Llavors, això també penso que és una falta de previsió, perquè tu ja saps que un dia o altre fallarà, o no, però per si un cas. Tampoc no s'acaba d'entendre. I això que, per exemple, el de la Floresta... Bueno, això ja és allò paranota que diuen.
Les conseqüències que això comporta.
I esclar, aquí també hi ha allò, si ho ha de pagar el ferrocarril, si ho he de pagar jo, saps què et vull dir? I, bueno, no sé, doncs des del primer moment, suposo que quan es fa el conveni o quan això s'hauria de quedar clar qui es responsabilitza d'aquella cosa. Jo crec que no és tan difícil fer-ho constar amb un conveni o amb un...
Possiblement hi és, eh? Però com
possiblement,
que...
i deu ser, no ho sé.
És, però com que la, no, no el gruix de la població no té accés a allò, clar, fan allò que es diu de pilotes fora.
Exacte,
eh?
Doncs possiblement.
I la culpa fa del xa-xa-xa, que es diu en castellà. Lligat en aquesta matèria, us proposava també una altra qüestió, que és... si a vegades s'inverteix en la compra d'alguns equipaments que formen part d'equipaments municipals, però després no tenim un pla d'usos i no tenim pressupost per adequar aquests espais. Un tòtem en aquesta qüestió, que també va sortir el ple d'octubre perquè es va destinar una partida pressupostària, és Torre Negra.
Tenim, però no és l'única, eh?
Però no és l'única. Hi ha Villa Montserrat, si no ho dic de memòria, al carrer Torre Blanca...
I Can Canyameres.
Can Canyameres.
Can tenim... Rebella.
Can Rebella...
Estem parlant d'edificis que ja són propietat municipal.
Clar, si no podem mantenir, o sembla que hi ha dificultats pressupostàries per mantenir aquests 84 equipaments públics que tenim, és responsable o és coherent adquirir nous equipaments que requereixen, i ja ho sabem d'un inici, una inversió, després hi ha la visió patrimonial, evidentment, que també s'ha de tenir en compte, però sense tenir un pla d'usos, o som nosaltres que tenim poca paciència i a vegades ho volem tot immediatament i l'administració té altres temps?
Home, jo penso que tot el que té un valor arquitectònic s'hauria de preservar. Evidentment s'han de buscar els recursos d'alguna manera. Jo crec que ja alguna vegada he comentat el tema dels mecenatges. Jo crec que s'haurien de buscar també alguns sistemes de col·laboració amb les entitats públiques, perquè evidentment els recursos públics són reduïts i són limitats. Per tant, jo crec que hi ha sistemes de buscar maneres de generar recursos a través de la iniciativa privada, però això no vol dir perdre la titularitat pública, sinó mecenatges, algun tipus d'esponsoritzacions, algo que li permeti a l'administració mantenir el manteniment d'aquestes instal·lacions, i torno a dir, sense perdre la propietat pública.
Sí, però això ja veiem que no s'ha fet, i per exemple, doncs, jo sempre diré que el tema de Can Canyameres és que em sembla paradigmàtic. Can Canyameres és una masia a Volpelleres, un àmbit que està creixent exponencialment i que en aquests moments deu tenir, pur de ja, si no m'equivoco, els 10.000 habitants. No hi ha centre cívic, no hi ha centre... Hi ha un mercat, efectivament, menys mal, però no hi ha cap centre cívic. Està reclamat una i una altra vegada per l'Associació de Veïns de Volpelleres. És una masia preciosa, però jo crec que... Ah, i a damunt té un pla d'usos i d'execució que es va fer... Bueno, ara no us... me podria equivocar, però deu fer com 6 o 7 anys, com a mínim. Per tant, no és allò que dius, ai, mira, que ens l'hem trobat ara. No. I està tapiada i està tancada i caurà. Jo crec que no caldrà que la reformin.
I
perquè...
aquest pla d'usos què contemplava?
Aquest pla d'usos contemplava... Era... La destinació era un centre cívic.
Centre cívic,
i clar, estava perfectament delimitat. A la planta baixa hi haurà això i allò, i al primer pis hi haurà això i allò altre, una sala, bueno, com un casal de mirasol, per dir alguna cosa, d'ús pels veïns,
sí, sí, sí,
en general. I, evidentment, la titularitat seguia sent pública. Això no vol dir que allò tu ho gestioni, la gestió la faci alguna empresa, com tot. És una altra història. Però és que és paradigmàtic.
El 2021 va fer un procés participatiu.
El 2021 es va fer un procés participatiu. Per tant, no m'he equivocat de gaire.
Per fer el pla funcional progressiu d'usos de Can Canyameres.
A més, insisteixo, va ser un pla participatiu, és a dir, els veïns van participar en com consideraven que volien o que havia de ser aquell centre cívic. Val? Hi ha uns plànols bueno, que són públics, diríem. Per tant,
ja està. I en aquest cas encara és més greu perquè havent-hi un pla d'usos no s'ha executat.
Exacte.
Perquè les altres instal·lacions, que jo sàpiga, pla d'usos no n'hi ha.
No n'hi ha.
O sigui, el tema de la Torre Negra, clar, és
no té pla d'usos.
No té pla d'usos ni... que l'Ajuntament hagi de comprar aquests equipaments, el millor és possible que ho hagi de fer, però s'ha de concretar què se'n farà, perquè simplement comprar per comprar i mantenir per mantenir és una ruïna.
Clar, i penseu que Torre Negra, tota la seva història i tota la seva... està apartat del nucli. Mm-hmm. És a dir, s'ha de pensar molt què s'hi vol fer allà, perquè no hi pot anar qualsevol, pues, qualsevol hora i qualsevol moment. Can Canyameres és molt diferent,
clar,
Can Rebella el mateix.
I tant.
Can Rebella està a Can Mates, pertany a Can Mates, també caurà un dia d'aquests. Aquesta, que jo sàpiga, no té pla d'usos. I fins i tot em sembla que hi havia alguna entitat privada que intentava o llogar-la o comprar-la per rehabilitar-la i fer-la servir. Però de moment està així. És a dir que, no sé, m'entens? Vull dir que a part dels 84 que ja tenim i hem de mantenir,
sí,
doncs...
Hi ha aquests morts.
S'ha reservat una partida també pressupostària per si al final s'arribava a un acord també per comprar el CPA.
Exacte, aquest és un altre.
Bueno, que es va comprar.
No encara.
No, Joan, no et precipitis, no et precipitis.
Però estava previst, sí.
Està en una llista de pendents per revisar o per acordar, no? Per dir-ho d'alguna manera, serien 80.
I aquest seria més fàcil, teòricament, perquè està al centre de la ciutat i perquè ja té una estructura, que es pot canviar o es pot modular, però ja té una estructura, no s'ha de fer de nou. Però, veremos.
Sí, sí.
Per tant, és una qüestió de revisió o d'assignació pressupostària, no?
I de buscar nous recursos. Jo continuo
pensant. I de buscar recursos, sí.
Sí, jo crec que Sant Cugat està en un lloc estratègic, vull dir, crec que és un pol d'atracció d'inversió econòmica. Tenim moltes empreses que estan aquí ubicades i no vull dir que se'ls hagi de crear una taxa, però sí potser intentar obrir la possibilitat de, escolta'm, sou partíceps d'aquesta població, teniu un sòl industrial on esteu generant riquesa, voldríem comptar amb vosaltres per fer certs mecenatges o certs patrocinis de certes edificacions que l'Ajuntament no té capacitat econòmica per mantenir i que s'han de mantenir. En el fons esteu en... Jo crec que és així, és a dir, és un pol d'atracció, Sant Cugat. Per tant, aquest valor afegit s'ha de posar en valor i s'ha de tenir, no sé, jo penso que al final l'Ajuntament, els recursos que té són els que té, i jo crec que important és la sanitat, la salut, l'educació, vull dir, és en el que s'han d'invertir els diners públics, no?, la protecció, la policia local, tot això també, però vull dir, al final, quan és patrimoni, que també és molt important i que s'ha de preservar, hauríem de començar a buscar recursos doncs, fora de l'Ajuntament, però sense que això ens faci patir de que això perdi la titularitat pública, establint convenis de mecenatge, patrocinis, alguna cosa així.
No, jo d'això em vaig parlar fins i tot amb Sant Cugat Empresarial i estava molt d'acord en què l'Ajuntament agafés la iniciativa de crear un fons que es nodrís amb els diners de responsabilitat social corporativa, que hi ha moltes empreses, i particularment les empreses que hi ha a Sant Cugat, ho entenen perfectament això. I des de Sant Cugat Empresarial deien, vale, doncs vinga, fiquem-nos-hi. I jo n'he parlat també amb regidors de l'Ajuntament i tothom diu, oi, és interessantíssim això. Però resulta que ningú mou fitxa.
Jo crec que el que fan moltes d'aquestes, algunes d'aquestes empreses com a mínim, és finançar una activitat, però no un manteniment o no un edifici. Per exemple, doncs Occident, que abans era Catalana d'Occident, ara és Occident.
Bueno, està pendent d'una OPA, a més a més. També.
Exacte, però més enllà de l'OPA, doncs, participa o patrocina moltes coses del Teatre Auditori, però no el manteniment del Teatre Auditori.
Sí, té responsabilitat municipal.
El seu funcionament o la contractació que el teatre fa, doncs, amb una òpera, amb una orquestra, el que vulgueu. Hi ha altres empreses que jo sé, per exemple, que patrocinen activitat esportiva, algun club de futbol o del que sigui. L'activitat, però no el manteniment. Enteneu? És diferent. Llavors, l'activitat sí, perquè, bueno, perquè això crea societat, perquè hi ha molta gent, perquè, per exemple, pues, un equip o dos de futbol, etc. El manteniment és una cosa que no es veu, com si diguéssim.
No llueix.
No llueix, per dir-ho d'alguna manera.
Però bueno, se'ls hi podria donar certa publicitat. És a dir, entenc que que evidentment el que posa una pedra no es veu. Però si el que posa una pedra, després a algú se li dona publicitat de que és el que està posant la pedra, home, doncs això també reverteix cap a l'empresa, no?
No, t'ho dic perquè hi ha empreses d'aquestes, no totes, evidentment, i suposo que n'hi podria haver moltes més de les importantíssimes que tenim aquí, que ja participen, diríem, en aquesta societat que elles estan instal·lades. Però que jo sàpiga, almenys...
A través de l'activitat.
I participen a través de patrocinar l'activitat o afavorir l'activitat esportiva, cultural, com vulguis. Però no el manteniment de l'edifici en si mateix, que deuen pensar que correspon a l'Ajuntament, a l'administració.
Possiblement també sigui
veritat,
així, no? Cadascú
veritat,
té la seva parcel·la de responsabilitat. En tot cas, doncs, el govern té deures, amb o sense pla de xoc i d'anàlisi, en té aquest govern i possiblement els que vinguin, perquè hi ha feina per fer i entenem que que ser responsables del manteniment d'aquests 84 equipaments públics doncs també és una feinada, però bé, és la feinada que pertoca al consistori. Roser, Ferran, Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que passeu molt bona setmana. Algun de vosaltres ha estat o ha tingut família al Joaquim Aplà i Ferreres?
No.
Doncs avui parlarem amb una de les seves responsables, amb la coordinadora pedagògica d'aquests 25 anys ja, que fa que aquell primer quart institut de Sant Cugat, ara Joaquim Aplà i Ferreres...
El Plafa, que en diuen.
El Plafa, sí. És a la ciutat, i quin impacte té això pel seu veïnat, evidentment. Moltíssimes gràcies.
Molt bé,
gràcies a vosaltres.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Avui al Faves Comptades ens acompanya l'Alba Gordó. Molts la coneixereu per la seva etapa com a regidora de Medi Ambient i comissionada per l'emergència climàtica al mandat passat a l'Ajuntament, però avui ens acompanya per parlar d'un nou projecte, Beyond Growth Project. Es tracta d'una iniciativa de divulgació a internet i a les xarxes socials orientada a repensar la relació entre creixement econòmic, benestar social i sostenibilitat ambiental. Recentment, el projecte ha llançat el seu primer curs en línia per fer reflexionar sobre una nova manera d'entendre l'economia, l'urbanisme i la societat, tot posant el focus en la justícia social i els límits ecològics. Parlem amb ella per saber què la va impulsar a crear aquest projecte i com pot influir en el debat ciutadà al voltant del futur que volem construir plegats. Alba Gordó, molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Ben tornada a l'estudi Ramon Bernils.
Gràcies.
No sé què et va portar a crear aquest nou projecte, quant temps fa que el tenies al forn i amb quin objectiu neix?
Sí, fa bastant de temps. És veritat que jo vaig estudiar física i química i arran d'aquí després ja vaig entrar una mica al camp de l'energia, vaig estar a Alemanya doncs amb una gran química a Alemanya i aquí ja vaig començar a entrar doncs, en tota la problemàtica del canvi climàtic i també en la meva etapa aquí com a regidora doncs això també em va tensar molt més en comprendre doncs, la complexitat d'aquest problema i a trobar-hi solucions senzilles que puguem aplicar i que ens facin il·lusió d'aplicar, no? Perquè de vegades ens fa com a molta por aquest repte i jo crec que no, és un repte, però sobretot és una gran oportunitat per transformar la manera com vivim i viure vides molt més plenes.
El projecte es titula Beyond Growth Project, que podríem traduir més enllà del creixement.
Sí.
A què fa referència aquest més enllà del creixement, que és com l'eix vertebrador del projecte?
Sí, té com a dues maneres d'entendre-ho, no? D'una banda, és que les persones tenim ganes sempre, no, de créixer, de fer, d'esdevenir la millor versió de nosaltres mateixes i una mica això ho hem anat fent al llarg dels anys doncs, de diverses maneres, amb les arts escèniques, amb les arts plàstiques, no, amb tot aquest desenvolupament cultural i d'un temps ençà, sobretot des de que hem tingut accés a grans quantitats d'energia, no, s'ha transformat aquesta inquietud segurament, no? Ho hem volgut entendre com que sempre necessitem doncs, disposar de més i més i més objectes i més experiències i de coses cada vegada més exòtiques, no? I això, el nom aquest de més enllà del creixement doncs, ve a posar en qüestió això, no? Perquè a més avui en dia sabem doncs, que les noves generacions no són precisament les que estan més satisfetes amb la seva vida, sabem doncs que tenen una salut mental doncs, més fràgil i més complicada de la que tenien anteriors generacions. Sabem que tenim a casa nostra, per exemple, un 30% dels infants en risc de pobresa. Això és un de cada tres, ara és moltíssim. I, per tant, que tot aquest creixement no hem estat capaços de revertir-lo en benestar i en qualitat de vida. No? I és hora ara d'apostar pel benestar, per la qualitat de vida i per poder seguir visquent en aquest planeta.
El teu perfil de LinkedIn i dius que Beyond Growth neix com un far d'esperança i una crida a l'acció que desafia les narratives econòmiques dominants. Quina és l'alternativa que proposeu a aquest sistema capitalista que ara ens deies, no?, que defensa aquest creixement constant de l'economia, que això va molt lligat també al consum de recursos, d'energies fòssils.
Exacte. Ens hem dotat d'un sistema que és, diguem-ne, inèdit en la història de la humanitat, no? De fet, només fa 250 anys que amb l'aparició, doncs, d'aquests recursos fòssils hem pogut generar, doncs, fer augmentar cada any el PIB entre un 3 i un 4%, o alguns moments fins i tot més, i és una cosa que no havia passat mai abans, doncs, fins al descobriment de la màquina de vapor, no? Les societats havien anat doncs, uh-huh, evolucionant tecnològicament i havia hagut un desenvolupament, però a nivell econòmic i a nivell sobretot de consum de recursos no hi havia hagut aquesta explosió tan grossa, no?, que hi ha hagut en aquests darrers anys. El que passa que, clar, tots els informes ens diuen, doncs, que estem posant el planeta en escac i que estem posant en escac la nostra pròpia supervivència. I això és molt fort, perquè jo ara que tinc
la nostra
fills,
supervivència, perquè el planeta al final, la resiliència seguirà endavant, l'espècie humana serà la que acabarà.
Llavors, a les persones que estimem, els nostres fills, els nostres nets i el conjunt de la humanitat, en aquest sentit, doncs, es pot enfrontar amb unes situacions molt crítiques. Però és que, a més, a dia d'avui, l'objectiu del sistema que tenim a dia d'avui no és en cap cas satisfer les nostres necessitats. És mantenir-se i és créixer i és extreure cada vegada més profit, no? més plusvàlua. Per tant, en cap cas no és satisfer les nostres necessitats humanes. És una mica fins i tot el contrari. És que estiguem sempre descontents perquè ens mantinguem, no?, doncs, amb aquesta roda de consum ingent. I aquest consum passa que no està desvinculat dels recursos de la Terra, al contrari, malgrat els esforços que s'han fet, propostes que s'han fet, doncs, de plantejar que si aquest consum es podia, doncs, desvincular de tot el, bueno, del materialisme, no?, dels recursos del planeta, no hem estat capaços de fer-ho i sabem que no serem capaços de fer-ho i ens està acabant el temps i necessitem nous plantejaments que a més aprofitem i que ens puguin fer més feliços i dotar-nos això, de més benestar.
Després, si tenim temps, parlarem de la COP que justament va començar aquests dilluns. Ara parlaves del creixement, no? Hi ha algunes veus que diuen que el creixement zero o el decreixement, uh-huh, són idees impopulars perquè poden semblar que impliquen sacrificis, que són frens al progrés, que vol dir menys consum. Tu parlaves de la il·lusió al principi, no? Com abordeu aquesta resistència d'una part de la població que realment sí, que també hi és?
La proposta de més enllà del creixement no és estrictament, diguem-ne, no té com a objectiu en si que no és que l'economia deixi de créixer. Aquest no és l'objectiu. L'objectiu de més enllà del creixement i de la proposta de Beyond Growth és a satisfer les necessitats humanes. Llavors, posar l'objectiu al que és realment important. Sí, que això fins ara no ens està passant.
Canviar el focus?
Canviar el focus. I a més, això sí, limitar i reduir l'extracció de recursos fòssils i de recursos limitats, no?, de la Terra, que sabem, doncs, pues són els fòssils, no?, els recursos, uh-huh, fòssils, però també són els minerals, etc. No? Per tant, l'objectiu en si és satisfer les necessitats humanes i és garantir que les persones avui i en un futur puguin viure vides més dignes, més plenes, i això, que no pot ser que tinguem un de cada tres infants en aquest risc de pobresa.
Per vehicular tot això, una de les primeres propostes que heu fet és un curs gratuït, que són 90 minuts, que es titula Beyond Growth in a Nutshell.
Sí.
Què és i què hi trobarà la gent?
Mira, això és un... és veritat, ho vam fer en anglès perquè era la manera en què ens vam sentir més còmode per començar, però el títol ho diu molt clar, no? És quatre pinzellades del que és més enllà del creixement, no? Són 90 minuts que, a més, es poden fer, no cal que t'asseguis, diguem-ne, al teu ordinador, etc. No, no, tu t'hi pots connectar des del mòbil tornant de treballar al tren d'empeus, eh? Són càpsules d'entre 5, alguna una mica menys, però entre 5 i 10 minuts, la major part d'elles, i molt fàcils d'entendre, que no cal que es tingui cap mena de coneixement previ, sí?
Són gratuïtes?
I són gratuïtes, també, efectivament, i ho seran sempre, no? Això ens ho havíem preguntat. La idea és que ho siguin sempre perquè volem arribar al màxim de gent possible i volem que això arribi sobretot a tothom. Què es trobarà la gent? Doncs són tres blocs. El primer bloc és explicar en quina fase està la crisi climàtica i de biodiversitat. Sabeu que hi ha nou límits planetaris, no? Uh-huh. I això s'explica una mica amb tot el rigor, de manera introductòria, per saber en quin punt som. Un segon bloc explica per què no ens n'estem sortint de fer front a aquesta crisi climàtica, no? Avui, això, o ahir va començar la COP, i ja, em sembla que ja fa bastants anys, no? Uh-huh. Potser és del 2015 que sí que hi va haver aquella il·lusió de l'acord de París, però darrerament és una cosa que ens incomoda bastant, no? Perquè som conscients que no, segurament no s'avançarà tot el que s'ha d'avançar, i per tant, aquí explicarem per què no estem avançant prou. I l'explicació, així en resum, així una mica spoiler, no? És que ho seguim subrogant tot a la necessitat de creixement. Si traiem el creixement com a objectiu de l'equació, tot se simplifica molt. Aleshores, després d'aquest segon bloc, que és aquest de per què no ens en sortim, hi ha un tercer bloc de dir, ostres, com ens en podem sortir, no? I quines propostes podem fer i com tenim temps no només de reaccionar, no només de capgirar aquesta crisi climàtica, sinó de viure vides, insisteixo, més plenes i més lliures. I aleshores, aquest és, em sembla, el missatge més important. Per tant, si algú diu, escolta'm, no ho acabo de veure del tot clar, no d'allò, el més important és el tercer
bloc.
El tercer bloc és el més important, però és veritat que els altres dos són importants per contextualitzar.
Ho deies, per ara tot aquest projecte està en anglès. Comentaves que era l'idioma amb el que us havíeu sentit més còmodes per crear-lo. No sé si teniu previst també traduir-lo al català, perquè les persones que no tinguin un bon domini de l'idioma, tot i que té els subtitulets en anglès també, però vaja, puguin també accedir a aquest contingut.
Sí, absolutament, això és sobre la taula, però és veritat que no ho veurem els propers mesos. Per tant, sí que en tan bon punt tinguem l'oportunitat de fer-ho, ho farem i us ho vindrem a explicar, també.
En el vídeo introductori defenses que hem de dotar de nou significat paraules com abundància i satisfacció, no?
Sí.
Com es fa aquest canvi de paradigma, eh? Aquest canvi de focus que ens has estat explicant durant la conversa, però com dotem d'un significat diferent al que hem tingut, almenys la narrativa oficial fins ara?
A mi sap que és evident que hi ha un gran malestar, no només dels joves molt, però el conjunt de la societat pel que fa al món que ens estem trobant, no? I sobretot a les expectatives de futur. No? Hi ha un gran malestar que crec que des dels que ens reivindiquem com a demòcrates hem de ser capaços d'entomar i de capgirar, exacte. I això una mica ho hem vist, no, ara recentment a Nova York, no, que hi havia un gran malestar de molta gent, no, que desesperada havia apostat per propostes molt extremistes i molt, del Trump, i quan s'ha fet una proposta engrescadora, il·lusionadora, s'han pogut sumar amb una proposta completament diferent. No? Per tant, que aquest malestar hi és evident que el gruix dels joves i una part molt important de la població no pot accedir a un habitatge, això hi és. Com revertim això? Bé, fent el curs és un fantàstic primer pas, i sobretot jo crec que és mirant sobre el que és realment important a la vida, diguem-ne. I quan veiem això, el que és realment important, haurem de redefinir la manera com ens relacionem amb el món i com ens relacionem amb les estructures de les que ens hem dotat, perquè no pot ser, insisteixo, que tinguem aquest un de cada tres infants amb risc de pobresa, no pot ser que tinguem els preus del lloguer que en molts casos calen més d'un sou per poder-los assumir, i per tant tot això és hora de que ho revertim, i que ho revertim amb una proposta que sigui sostenible en llarg termini. Per tant, una idea que també és molt important al llarg de tot el curs és que, malgrat tenim més recursos que mai, també els tenim més mal distribuïts que mai. No?
Tenim, cada vegada tenim menys rics, que són més rics.
Tenim uns rics molt, 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 molt rics, que es poden comptar gairebé amb els dits d'una mà, que a més es troben, en molts casos, no es troben gairebé ni a casa nostra, i en canvi tenim un gruix de la societat que cada vegada es percep que té menys opcions de vida. I aquí és molt important fer-hi èmfasi, i aquí, de fet, Oxfam també aquests dies de la COP n'està parlant àmpliament.
És un discurs aquest que fas i que centra el projecte, que potser té molts adeptes en el món acadèmic, perquè, de fet, és un discurs que va acompanyat amb dades, no? No és una qüestió de percepcions. Però sembla que no acaba de passar la barrera a la ciutadania més de base, tot i que sí que hi va haver un moment d'auge amb Fridays for Future, amb la Greta Thunberg, que el canvi climàtic va empoderar i va centrar el discurs públic, però sembla que possiblement per altres qüestions socials i que són les mateixes persones activistes que les han abanderat hagi passat a un segon pla. Què creus que ha passat perquè la gent no continuï engrescada i amb ganes de lluitar, tu deies, des de la il·lusió, no? I no des del derrotisme, per revertir aquests acords que es van prendre a la cimera de París el 2015 i que estem lluny de complir?
El que és evident és que, o que cada vegada s'està fent més evident, és que totes aquestes lluites són la mateixa lluita i que són la lluita pel benestar de la ciutadania en aquest planeta, i perquè no pot ser que n'hi hagi uns molt poquets que es facin amb absolutament tot, no? Aquí hi ha molts interessos de molta gent, de corporacions molt potents que no volen que es parli d'això, no? De fet, avui sortia un estudi que s'ha publicat en el si de la COP, no? De la gran quantitat de recursos de les indústries petroleres, no? Per fomentar la desinformació al voltant del canvi climàtic, no? Això és un tema cabdal. I de l'altre, que és que de vegades les lluites, quan s'atomitzen, no? Fan menys por que no pas quan és una lluita més, doncs, de que és el conjunt del sistema que no ens està funcionant, no? I la proposta de Beyond Growth el que explica és que necessitem repensar-ho absolutament tot perquè no ens està funcionant el que hem tingut fins ara. Ens ha deixat de funcionar.
Clar, tenint en compte l'auge de l'extrema dreta arreu del món amb discursos negacionistes del canvi climàtic, de fet, Donald Trump ja va anunciar, quan va sortir escollit president per segona vegada dels Estats Units, que sortien de l'acord de París, si no m'equivoco, es farà efectiu el febrer del 2026. Creus que aquest plantejament està en l'agenda política i les propostes de la majoria dels partits, tenint en compte que no és l'únic poder que hi ha a la nostra societat, però sí que és el que fa efectiu les lleis que fan possible aquest canvi del sistema?
El que passa que això, el tema de fons aquí és que no es pot lluitar pel canvi climàtic si no es va a l'arrel del problema, que és aquesta necessitat constant d'alimentar aquest sistema amb més i més i més creixement. I això sí que va a toca, diguem-ne, el nervi no només dels Estats Units, sinó de tots els estats-nació de com s'han constituït fins avui. Perquè són, no? Hem dit que això va començar al voltant, doncs, de fa uns 250 anys, els estats-nació també, doncs, més o menys agafen aquesta forma al voltant o a partir d'aquest moment, i per tant és un canvi profund en aquest sentit, no? Però alhora és que és molt més senzill del que ens pot semblar a priori. Aquí és on ens hem d'agafar, que és una cosa molt més senzilla de fer, molt més similar al que nosaltres entenem, diguem-ne, no? de com haurien de ser les coses al conjunt de la societat, diguem-ne, no? És molt més senzill de fer aquest canvi, i alhora és que tenim tant a guanyar, Alba. Tenim tantíssim a guanyar, no només un futur, diguem-ne, amb aquest planeta, diguem-ne, pels nostres fills i per nosaltres mateixos, sinó és que també tenim a guanyar una vida més plena per nosaltres mateixos a dia d'avui, que molts de nosaltres treballem de sou a sou, no?, de més de 8 hores en molts casos, per viure en petites habitacions, amb prou feines podem pagar-nos, no?, a arribar a final de mes, amb algunes vacances, no?, amb què s'hi arriben, doncs, amb molts esforços, I jo crec que hi ha una altra manera de viure. I aquesta abundància que dius, nostres, com replantegem l'abundància? És que potser l'abundància és senzillament la satisfacció i el disposar de temps. És disposar de temps i disposar d'unes condicions mínimes de vida. Potser amb això podem ser més feliços que mai, perquè de fet ja comencen a haver-hi nacions que no estan creixent, en què els joves són més feliços ara que no pas els que ho havien estat mai, els seus antecessors. Per tant, això ho estem veient, per exemple, al Japó, que els joves del Japó són més joves del que ho havien estat mai, i tanmateix és una nació que no està creixent i que fa molts anys que no creix.
Ara, amb el canvi de primera ministra, veurem com va tot plegat.
Veurem.
La nova dama de ferro, l'anomenen.
Ja ho veurem. Però vaja, que els joves són ara més joves que mai, més feliços que mai, això hi ha dades que ho suporten.
Com en Tamia, se'ns ha acabat el temps sense poder abordar totes les preguntes. Segur que en seguirem parlant, perquè és un tema que ocupa i preocupa la ciutadania. Alba Gordó, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos el projecte.
M'agradarà molt seguir-ne parlant i que se'n parli molt. Moltes gràcies.
FM. Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.